que el, o sigui, no som conscients de la potència que té el Barça. O sigui, jo crec que aquí no ens ho creiem.
Va, escolta, una pregunta així a l'engròs, ja sé que serà molt més complicada, però quants diners necessitaria el Barça per situar-se a zero?
Molts.
No, però vull dir que amb 400, amb 600 milions el Barça soluciona...
El Barça el que necessita és generar... O sigui, el Barça el que necessita és tenir un model de negoci sostenible.
Però ara mateix el té, si dius que té molts ingressos.
No, el Barça no té un model de negoci sostenible. El Barça està perdent 200 milions d'euros en el seu negoci ordinari.
Ah, perquè, clar, amb els actius que...
El que ell guanya és 200 menys del que gasta.
O sigui, això és com si tu aquest any, vale, t'haguessis gastat en la teva vida personal, haguessis cobrat 50.000, te n'haguessis gastat 100.000, val? Quina seria la fotografia? Un desastre.
Menys 50.000.
Vale, però tenies una casa no sé on, que has heretat, val? I l'has venut.
I la sumes
ara. I l'has venut per 300.000.
Clar.
És un bon any o un mal any?
Sí, 250.000 guanyo.
Però és un bon any o un mal any?
Hòstia, he guanyat 250.000 euros.
Vale. Però,
no tinc casa.
Però si continues, la meva pregunta és, i si continues ingressant 50 i gastant-te 100.000, d'aquí 3 anys... No, ja no tens més cas, on acabaràs?
No em queda res, ja.
Per tant, el club... però el club crec que va en aquesta direcció.
Sí?
O sigui, perquè no té més sortida que anar en aquesta direcció.
Va, però llavors la solució quina és? Vendre dos grans jugadors i tirar de la Masia per poder solucionar aquestes qüestions?
La solució és llarga. Largo i tendido. És un altre debat. La solució és té moltíssimes vessants.
Val, però quan hi hagi el nou estadi d'aquí 10 anys...
Però quan hi hagi el nou estadi, l'increment que tindràs del nou estadi bàsicament serà per pagar el que t'ha costat el nou estadi.
Clar.
Bàsicament.
Que és que no és no gratis, quedat,
però no et quedarà res per tu, nen, no?
Ja ho veurem. El que sí que sé és que l'estadi genera 1.500 milions de deute, vale? Dels quals n'hi ha gairebé 600 que els has de pagar el 2028. Vale?
600.
Bueno, aquesta és la realitat. O sigui, això no és cap cosa que ens estiguem inventant. Llavors, en aquest sentit, bueno, tot l'increment... O sigui, el Barça gestiona molt bé les seves infraestructures, però molt bé. O sigui, la veritat és que tant el museu com el Camp Nou, etcètera, etcètera, tal i com estava gestionant molt bé el matchday. Aleshores, aconseguir incrementar tot allò és possible, molt probablement, via VIPs i tot això, que és on patinava més el club. Vale? El que passa és que aquest increment que tu, vale, aconseguiràs, molt probablement et serveixi per pagar
el
que t'ha costat l'estadi, que estem parlant de que seran aproximadament 1.500 milions d'euros.
Ja.
Aleshores, home, aconseguir encara més del que estaves aconseguint fins ara, del que aconseguiràs com a més, i sobre que et quedi una gran part per poder... Bueno, doncs hauríem de ser un pèl prudents.
De fet, hem parlat d'aquest rècord de facturació en ticketing del bàsquet, que ha arribat a 4,6 milions d'euros, i això s'ha aconseguit gràcies a que el Barça ha intentat buscar noves vies de negoci per ingressar més diners i, per exemple, ha ofert l'experiència VIP, que evidentment doncs, té un cost extra, i això ha permès també incrementar els ingressos. I una mica el que es volia al Barça és que treballessin totes les estructures de màrqueting per separat, sobretot pensant en les seccions per poder potenciar els patrocinadors de cada una de les seccions, buscar patrocinadors més específics i buscar noves vies de negoci, perquè fins ara, per exemple, parlant de les seccions, es treballaven tots els patrocinis conjunts i això feia que perdessis pes a l'hora de poder ingressar o poder demanar més diners.
No. Molt bé, Ivan, escolta, t'agraeixo moltíssim el que ens has explicat. Jo crec que més o menys tenim la fotografia més clara a tots. Ivan Cabeza, professor d'Economia de la UB, de la Universitat de Barcelona.
Moltes gràcies.
Escolta, em porta un tros de coca.
Ara me'l menjaré. Ara me'l menjaré.
Dos quarts de 12. Fem una pausa i parlem de futbol, no? Del Barça-Sevilla i de Joaquín Sabina.
Ja tocaria,
fan?
Ja tocaria.
Sí. Hi ha algun fan de Joaquín Sabina? No. Teniu entrades, algú, per anar demà al concert de Sabina? No.
Si n'hi ha fan, com vols que et digui? Si no ets fan, com has de comprar una entrada per anar a Sabina?
Jo no sóc fan,
si no n'hi ha cap.
No sóc fan de Bruce Springsteen i vaig anar.
Menys mal.
És molt malament.
Hi ha algú que vagi a Montjuïc demà? Tampoc?
Jo.
Tu sí, Ivan?
Jo.
Tu també?
Sí.
Fec. Lo nuestro duró.
No sé si
de Sabina, Fatal,
¿no?
Bueno, se dice la leyenda que si tú estás en el Estadio Olímpic se escucha la música de Benel San Jordi.
Sí.
Allá lo veremos, ¿sabes?
Ya verás demà. Y nos dieron las 10.
No sé cara del escenario.
Genera molt rebuig, ho sento, me genera molt rebuig.
Ho sento molt lo que hay.
Pero es del Atleti. Tampoco.
No es igual.
Ara seguim.
L'exercici de força, a més de fer-te fort, també et proporciona una gran vitalitat.
Quan estàs en forma i actiu, afrontar el dia a dia es converteix en un repte emocionant.
Descobreix el poder de la força per la teva vida quotidiana.
Aconsegueix l'energia necessària per viure cada instant plenament.
Som força. Entrena't per la vida als Clubs Claró.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res. RAC1.cat. Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
RAC1. Esta sala de espera, sin esperanza.
Aquest divendres a Montjuïc, Barça-Sevina. Ai, perdó. Barça-Sevilla.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
Des de les 8, a RAC1.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
RAC1. Tots som un.
Amb Aleix Pariser.
L'últim dijous del mes és una festa, el tu diràs. El públic està gaudint d'aquesta magnífica coca que ens han portat de l'Ametlla del Vallès. Està bona, eh, públic? Sí, eh? Estan contents, tenen la boca plena. Tots tenen la boca plena, absolutament. Ja sabeu que a la segona hora del programa avui tindrem el gran concurs del tu diràs amb l'Eduard de Batlle i el Xavi Puig, amb dos concursants que intentaran guanyar un cofre Wonderbox, eh? Un és per 1 i 1 nits, eh? A triar entre dos llocs, entre 200 llocs, per anar a passar una nit romàntica, i l'altre és un cofre Wonderbox d'experiència gastronòmica, eh? Per triar també per anar amb qui vulgueu, dues persones, a gaudir d'una experiència gastronòmica. Abans, però, ens centrarem en la prèvia del Barça-Sevilla. S'ha acabat ja la jornada intersemanal, Albert?
Sí, ha guanyat l'Atlético a Madrid, 0-2 al Camp d'Osasuna. Per tant, l'Atlético, si guanyés el partit que té pendent contra el Sevilla, se situaria a 3 punts del Girona. Però la notícia ha estat al minut 85, que han expulsat Chimi Ávila i Morata.
Ah, què ha passat?
Morata per la segona groga, ha vist una segona groga, i en la mateixa acció Chimi Ávila ha trepitjat Morata, un Chimi Ávila que estava escalfant en els últims minuts, i ha vist la vermella directa perquè s'ha trepitjada sobre Morata. Per tant, Chimi Ávila i Morata no jugaran el cap de setmana. L'Atlético de Madrid té un partit relativament assequible a casa contra el Cádiz, no podrà jugar Morata. Veurem quants partits li cauen al Chimi Ávila per aquesta trepitjada.
És raro, perquè és un jugador noble, sí, que no fa...
Sí, sí, sí. Estava esperant el comentari.
Estava pensant el mateix, a dir, no? No són de
fer escalfa.
No. A la Beso Sassuna, diumenge a 4:15, i a l'Atlético de Madrid Cádiz, com dius, diumenge a 9:00, són els pròxims partits. Veurem si els poden jugar o no Chimi Ávila i Morata. Gràcies, Albert. Fins ara mateix. Vinga, fins ara. Laia, anem amb la prèvia del Barça-Sevilla. Demà a 9:00, eh? Ja arrenca una nova jornada de Lliga. El Barça juga en divendres, un dia estrany, però bé.
A mi m'agrada.
Sí, perquè així tens el cap de setmana lliure, no?
Sí, i és com començar ja el cap de setmana... Bueno, a Laia no li fa molta il·lusió, no?
No, ha dit el cap de setmana lliure i pensa...
Per pària, és un drama. Un viernes. Estamos locos.
No.
Què ha passat? Què ha passat?
Un buen coco.
Vaya lladre.
És que la redacció pobra, en tenim 3 o 4 allà, que també tenien gana, eh? Tenien les dents llargues. Encara queden uns trossets, tranquils. Els repartirem després, eh? Guardarem per l'Eduard de Valle i el Xavi Puig.
Sí, home.
Sí, home, un trosset, sí. Així que a tu t'agrada, eh? Deia, sí, divendres?
Sí, sí, home, sí.
A veure, a mi no, eh? Jo soc...
Re, no us agrada res.
Mi tampoc.
No us agrada Montjuïc, no us agrada jugar el divendres.
Treballo dissabte, treballo diumenge. Què és això de festa el cap de setmana? Per tant, treballar per treballar, prefereixo anar a veure el Barcelona jugar que estar-me aquí a la redacció a picar...
Correcte, però si una jornada jugar divendres, però no passa res.
I dissabte podràs gaudir del Girona-Real Madrid, dissabte a 6:45.
Partidàs,
també. Última hora del Barça, vaja, a veure.
Llista de convocats sense novetats. Repeteixen els 20 de Mallorca, són baixa Frenkie de Jong i Pedro. Pedri. Els temes de la roda de premsa d'avui, a la prèvia, la defensa, la mínima mal i les rotacions. Comencem per la defensa, després que el Barça hagi encaixat 4 gols en els últims 2 partits i que ja acumuli 8 gols en contra, que són els mateixos que li van fer la temporada passada en 25 jornades, és a dir, el Barça en 7 jornades ha encaixat els mateixos gols que en 25 jornades la temporada passada. El tècnic Xavi Hernández ho atribueix a una falta de concentració i considera imprescindible millorar la defensa per poder guanyar títols.
La qüestió defensiva no és apuntar ni al porter ni al central, és a tots. És la pressió rere pèrdua, és la pressió alta, és la segona pilota, és estar més concentrats. Crec que és un aspecte que l'any passat vam estar brillants i aquest any, o aquest inici d'any, no ho estem tant. Crec que en atac hem millorat, però hem de mantenir el nivell defensiu de la temporada passada per guanyar títols.
Després de l'empat a Son Moix, diu que cal relativitzar, que ni tan bons abans ni ara tan dolents, i ha volgut deixar clar que les rotacions són necessàries i que en cap cas són les culpables de la punxada a Mallorca.
Entendemos y creemos y analizamos el tema físico, que es, estamos viendo cuántos equipos de Europa caen lesionados, cuántos. Entonces hay que proteger, primero hay que proteger al futbolista y luego las rotaciones son muy necesarias y todo el mundo se siente partícipe y importante y no es porque no empatas en Mallorca por las rotaciones, ¿no? Esto está claro y son súper necesarias, diría yo, súper necesarias.
El nom del dia ha tornat a ser Lamine Yamal. Va encadenar 3 titularitats seguides abans de l'aturada, però ara porta 4 partits que surt des de la banqueta. Xavi diu que el volen protegir de les lesions.
És un tema físic també, no? Té 16 anys i hi ha molts moments del partit que es nota que té 16 anys, no? Perquè has de fer molts esforços, no només el futbol no només es juga quan tens la pilota al peu, també quan no tens la pilota, també has de seguir al lateral. Hi ha situacions doncs, que es nota molt que té 16 anys. Amb això em referia, no? L'altre no. Ho porta molt bé, el veig amb una naturalitat molt, molt gran i amb això no hi haurà cap problema.
Reconeix, però, que un cop la mínima mala estigui al camp, se l'ha de buscar més.
Futbolistes que tenen aquesta facilitat en l'1 contra 1 o que et van generant coses, doncs sí, hem d'anar buscant, Això ens passava doncs, quan tenies un futbolista com Ousmane Dembélé, doncs, que, com tenies el Messi en el seu moment, doncs, que fins i tot feies aclarats, no? De dir, que se la jugui en 1 contra 1, no? Ja no vas a donar-li la sortida o buscar un 2 contra 1, sí. Sí, sí, en els moments que estiguem amb Lamine al camp, doncs l'hem d'aprofitar i potenciar.
Ara us pregunto si faríeu jugar Lamine Yamal o no demà. Abans, l'última hora del Sevilla. Com arriba aquest Sevilla demà a Montjuïc?
Doncs amb una baixa d'última hora important, la d'En-Nesyri, que es perdrà el partit per un esquinç del turmell. Tampoc viatja Oliver Torres, ni Marcau, ni Enzu i Pastor, lesionats tots tres de llarga durada. Mendiliba recupera per demà Acuña i el català Mariano, l'ex del Real Madrid. Els andalusos arriben a Montjuïc en un bon moment. Van fer el pitjor inici de la seva història, amb 0 de 9 punts a la Lliga, però en les últimes jornades s'han recuperat sumant 7 dels 9 punts que han disputat. La bona dinàmica seva i la defensa del Barça són els principals arguments de demà per Mendilibar.
Es un equipo complicado, difícil, muy buenos futbolistas, en su campo más todavía, pero creo que están encajando goles, más goles que por ejemplo la temporada pasada, y eso te da un poco de el pensar que podemos generar, ¿no? Y está claro que para ganar ahora habría que meter más de un gol, creo yo, ¿no? Porque al final son equipos que en su casa una por lo menos te la van a hacer, ¿no? Pero yo creo que estamos con la confianza y el equipo y los jugadores creo que están bien como para ir con la mentalidad buena para poder ganar allí.
Atenció, el Sevilla no guanya al Barça a la Lliga com a visitant des de la temporada 2002-2003.
Fa 20 anys, eh?
Fa més de 20 anys que no guanya el Sevilla com a visitant al Camp Nou. Hòstia, demà serà a Montjuïc.
És el dia de la gran mocadorada amb Gaspar a la llotja.
Sí.
Jo aguanto la mocadorada. Sí, sí. És aquell dia.
I l'any següent, o el cap de dos, és la de Ronaldinho del Gaspatxo.
La següent és el Gaspatxo.
El Gaspatxo, que sí, és.
L'agost del 2003.
Sí, aquell partit de les 12 de la nit. Sí, sí.
Bé, un consell de Mendilibar als seus jugadors per si juga demà la Minyamal.
Yamal, pues sabemos que es individualmente muy bueno, que si vas a por él, lo normal es que te dejes sentado, pues bueno, hay que ir con tranquilidad, primero a ver si juega, ¿no? Pero bueno, como él, pues también hay algún otro, ¿no? Pues si juega él, igual lo juega Rafinha.
Doncs diu tranquil·litat, que el més normal és que t'assegui a terra. I escoltem també un document de Sergio Ramos, que demà es torna a enfrontar al Barça per primera vegada després de 2 anys. Els 2 anys que ha estat al Paris Saint-Germain no ha jugat contra el Barça, i això és el que ha dit el Sevilla.
Sí, ojalá, ¿no? No estaría mal hacerle el primer gol al Barça, ¿no? Pero bueno, me preocupa más que el equipo tenga una línea defensiva contundente, de intentar mantener la portería a cero, empezar a ser un equipo estable, sólido atrás. Yo creo que esa es la garantía, ¿no? Al final, de que le puedes dar al equipo a la hora de ir arriba. Sí que es cierto que a todo el mundo pues tiene su celebración ya preparada, su bolito, pues es siempre muy, muy simpático para todos.
La pregunta, venga. Puqui, ¿com creus que Sergio Ramos celebraria un gol contra el Barça?
Bueno, primer la gent l'ovacionarà quan surti.
Tu creus? No,
sí, hi haurà una gran ovació en reconeixement a la seva carrera. I ho pot celebrar de moltes maneres. Jo crec que ho celebrarà assenyalant-se el dorsal,
el torero.
Sí, en plan torero, alguna tonteria d'aquestes.
Ah, farà un gest
alguna
cap,
cosa provocativa.
Un gest cap a Messi, potser, no? Que van ser companys del PSG.
Molt amics, molt amics.
Li dedicarà.
Sí, portarà el 10 a darrere, no?
Potser fa un Rubiales, no? I
bona aquesta.
Quin personatge. No, no, la veritat és que fa gràcia, però és bon futbolista. A mi em fa gràcia, però per l'edat que té...
A mi ni em fa gràcia ni em sembla bon futbolista.
No, no. A mi em fa riure, m'ha fet algunes de molt bones.
Home, sí, clar.
Sí, no?
Home. Fa riure
la copa aquella que va tirar del tabaix del bus. Que va ser bona, aquella.
Hi ha una del... Quan fitxa pel Real Madrid, parla... Em sembla que era Florentino Pérez, i el micro estava a l'alçada de Florentino Pérez. Aleshores ve ell, que és més alt que Florentino Pérez, i en lloc de pujar-se al micro es posa així ajupit per parlar així, però tal com estic jo ara amb l'esquena torta, i el Florentino el va agafar i li va aixecar el micro.
Gràcies, no?
Sí, bueno, gràcies, no, això ho fa bé el Bermuda.
El Madrid va pagar 27 milions d'euros, va pagar la clàusula de rescisió.
Hombre, fue un buen negocio,
Sí, no, li va sortir molt bé.
16 temporades va estar jugant al Madrid.
No estuvo mal.
Poca conya que alguna nit ens havia donat, Vull dir que era un central que quan tenia el dia deies, hòstia, passat, eh?
Doncs jo li recordo, li recordo més sortir a foto de moments memorables.
No, la del penal del Bayern, recordo, que el va enviar a la Lluna.
Sí. Aviam, surt a la foto...
El primer meme és allò.
Surt a la foto dels 2 gols de Roni en el 0-3 sí, del 2005.
Tens raó.
2005-2006. En aquesta... Surt a gairebé tots del 2-6. Surt a gols del 5-1, que el 5è gol el fa Arturo Vidal, que ja això té guasa. Té guasa.
El 5-0 també, el rondo gegant aquell
Murillo. El 5-0 li fot una agressió, una agressió sense pilota a Messi, al darrer minut, que és impresentable, absolutament, de futbolista groller. Diverses golejades del Barcelona al camp del Madrid els darrers 5, 6, 7 anys, temporada 2014-2015 amb hat-trick de Messi, temporada 2017-2018, que és aquella del migdia, també apareix Sergio Ramos, la temporada 2018-2019, que hi ha un 0-3 i un 0 de Copa i Lliga de forma consecutiva, també apareix. Aquí hi ha una agressió de Sergio Ramos a Messi mentre li disputa una pilota, li clava un cop de puny, està un Diano Mayenco, que és un àrbitre sobrevalorat, un autèntic impresentable, i ho deixa, queda impune. És a dir, jo em quedo més amb que aquest subjecte ha aparegut en molts dels moments feliços del Barcelona dels darrers anys. Bueno. Jo crec que en el seu equip li aporta molta cosa ofensivament, en atac, crec que defensivament és un molt mal defensa, ho dic sincerament.
Ah, però jo he aguantat molts anys al primer nivell. En les Copes d'Europa
li ha dado mucho al
Madrid. Va, clar, vull dir,
si lesiones un porter i l'àrbit ho permet, doncs endavant. Lesiones el davanter centre d'equip rival en una final de Champions i l'àrbit t'ho permet, endavant, clar.
Tot el currículum de Ramos al cap, Joan Porter.
¿Sabes de cuál me acuerdo yo?
Igual sí que lo ovaciona.
¿Tú te acuerdas el día que ovacionan a Ronaldinho en el Bernabéu?
Sí, ese día.
Y además fue la primera vez que jugó Messi en el Bernabéu. Sí.
El senyor del bigoti, aquell que fa el dia.
Sí. Aquell dia Ramos...
I surt a la foto dels 2 gols del Ronaldinho. Sí. I ja et dic, i el 2-6 és un escàndol, és un espectacle, també.
Aquell dia. Bé, que no tingui el dia de Mar Ramos. A mi sí que em sembla un bon jugador, perquè ha estat al màxim nivell amb Espanya i amb el Madrid guanyant moltes Champions.
Preocupem-nos per la defensa del Barça,
sí,
no? Per la...
Això anava a dir. Què en penseu de demà?
Jo veo muy exagerado esto de la defensa, ¿no?
Muy exagerado.
Sí.
A mí la dada dels gols em sembla espectacular.
Sí, pero estamos llevando a veces el fútbol a un extremo de exageración. Hace 2 días estábamos diciendo, el Barça ha ganado 5-0 al Betis, le ha ganado al Amberes también con otros 5 goles. acaba de empezar la temporada.
Sí, pero
el otro día no, se da la circunstancia...
Es que la jornada, que has dicho, 24?
Sí, 25.
Pero el otro día se da la circunstancia de que los dos centrales titulares, uno viene que ha jugado nada y menos en un año, y el otro viene de una lesión. Otra cosa es que fuera conveniente que Araujo e Íñigo Martínez fueran los centrales titulares. Yo aquí tengo mis dudas. Pero yo no lo veo como un mal endémico de la defensa. De hecho, creo que esta temporada la defensa debería ser mucho mejor porque por fin tienes un lateral derecho.
Sí, sí, és que jo crec que és molt millor. El que passa és que has de jugar bé les teves cartes perquè precisament com que tens bones peces i tens bons recanvis, jo crec que... no has de posar jugadors a la babalà. Igual Íñigo Martínez no té ritme de competició per posar-lo de titular.
Sí, eso es una evidencia.
Per això, el fet de que tinguis ja bones peces en defensa i no tinguis aquest patiment que tenies la temporada passada a l'hora de confeccionar la defensa, doncs no t'ha de fer relaxar-te a l'hora de fer l'alineació. No valen totes les peces. Has de poder combinar-les bé perquè és evident, i els números així ho diuen, que portes els mateixos gols que la temporada passada, la jornada 24 o 25, ja no.
Per mi és que són els gols, però que es combina amb que Ter Stegen ha aturat, i ha aturat molt bé. És a dir, que t'ha salvat també d'encaixar molts altres gols.
Però això ho feia l'any passat també, no?
Sí, també ho feia l'any passat, però que és evident, doncs, que aquí hi ha hagut un canvi en la defensa, que no estàs tan sòlid com l'any passat, i al final l'any passat, què dèiem, la lliga del 0-1 o de l'1-0, que la defensa et va fer guanyar la lliga. Per tant, si perds aquesta solidesa defensiva, doncs ja ho ha dit Xavi, que era important recuperar-la per poder optar a guanyar títols.
Sí, però allò de la manta, que dèiem, sembla que era Minotti, que deia, si tens si hi ha una manta i tu estires la manta cap al cap, els peus et quedaran desprotegits.
Ens passa a tots, això.
I al revés. Jo crec que el Barcelona ha ajustat una mica, ha ajustat bastant el seu sistema, ara juga amb un 4-3-3 bastant més clar. Les segones parts, quan se li complica, passa normalment a un 3-4-3, aquest amb el quadrat al mig del camp, i penso que és més segur, és més cobrir-se els peus, jugar amb un 3-4-3, a més amb l'extrem esquerre, que és un migcampista més, com feia la temporada passada, així et cobreixes més els peus, i de la manera que està jugant ara el Barcelona es cobreix més el cap. És a dir, jo també estic més amb el Paco, jo relativitzo els problemes o els gols que estan encaixant al Barcelona, perquè com deia Cruyff, si marques un més que el contrari, guanyes. I el Cruyff sempre deia, prefereixo guanyar per 5-4 que per 1-0. Per tant, jo aquí estic més amb el Paco, i els gols, sobretot el paradigma d'aquesta manera de pensar són els dos gols de Mallorca. Crec que són claríssimament, són dos errors grollers de concentració. La passada que li fa Ter Stegen a Oriol Romeu, a ningú, perquè li dona tirar la pilota a un lloc que no hi ha cap jugador, és una imprudència absoluta. I el segon gol és un gol de primera regional, és una pilota llarga al porter, un davanter que la prolonga, que la perllonga, i els dos centrals es deixen guanyar l'esquena.
No, i estan en paral·lel, que això és l'ABC del futbol, haurien d'estar així, per si un falla.
Clar, o almenys, ostres, vigilar el davanter per darrere, no per davant. Per tant, són dos errors, per mi, de concentració. En el primer cas, jo crec que de Ter Stegen, i en el segon cas, jo crec que dels dos centrals. No culpo més amb un que l'altre, potser una miqueta més Araujo. Però són errors, entenc jo, aquests dos gols, no són imputables ni a l'esquema, ni a l'estratègia del Barcelona, ni al 3-4-3, ni al 4-3-3. És que aquests futbolistes no estan en aquell moment concentrats. Que el Barcelona no està defensant tan bé com la temporada passada, és evident.
Però jo crec que és una conseqüència de tot el que això que dèieu. És a dir, estem veient un Barça més alegre, no?
Sí.
En atac,
més
divertit. Llavors, què? A Villarreal, 3-4. A Celta, 3-2. I vinga. I,
però és que
llavors...
no estamos contentos con nada. La temporada passada...
Costa molt equilibrar
veces
això.
Ui, és que hi ha muchos 1-0s. És que hay mucho 0-1. Y tampoco nos gustaba. O sea, que no nos gusta nada. No nos gusta ni el 1-0 ni el 2-2.
Jo estic molt contenta amb tot. L'únic és que crec que, ja que estem tan contents, aprofitem aquesta alegria i aquesta felicitat per ajustar les coses i fixar-nos en les coses que es poden millorar. Jo crec que no és res un drama, no hi ha cap urgència molt greu en cap línia de l'equip, però si aquestes dades et parlen de que la defensa està encaixant molt, doncs jo crec que val la pena fixar-se en aquest aspecte, sense ser en absolut negativa. A mi m'està agradant molt com juga el Barça, m'ho passo molt bé en els partits, fins i tot, o sigui, en les golejades com la del Betis i en la de patiments
no tant.
Però en les que vas guanyant clarament o en les que el Barça li costa i remunta i, o sigui, tot jo crec que està, tot és molt més alegre que la temporada passada, però jo crec que això no treu que no s'hagin de
jugar. Però això és molt important. ¿Nos gusta el Girona o no? ¿Cómo está jugando?
Sí.
¿Cuántos goles han dejado el Girona?
També els mateixos. 8. Ja no, no, si porten el mateix balanç, 18 a favor i 8 en contra, els dos. Gusta, Barça i Girona.
Nos gusta los equipos ofensivos, ¿no? Ser ofensivo también tiene una contrapartida, es que posiblemente encajes más goles. O sea, no hay más.
Però en marcaràs més, ¿no?, en principi.
Sí, o sea, yo prefiero ese riesgo. Igual es porque tengo una mentalidad como muy cruifista, pero a mí me gusta ese riesgo. Y me gusta que, por ejemplo, no me gusta el Barça que acudió la temporada pasada al Bernabéu a encerrarse. Eso no me gusta, aunque gane. No me atrae, no me divierte, sí, pero a mí no me llena.
Ah, pues ahí me divierteix molt guanyar el Bernabéu.
Bueno, sí, es una circunstancia especial, pero ver un equipo encerrado a mí no me atrae, ni en el Bernabéu ni en ningún sitio. Yo prefiero un equipo alegre y que sea arriesgado y bueno, y si al final no ganas, pues mira, es el fútbol.
Té mantès. Sí. Sigui la mitjanit. Hem de fer una última pausa i després ja anirem fins al final, fins a la una de la matinada amb tot el que ens queda. Ara seguim, el Tu Diràs amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas.
Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Preparats? Llestos? Ja!
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Crit Ràdio,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 6 d'abril del 2010.
I el número de la sort, el...
el 4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Que la nit està que crema.
La nit està que crema, com la coca de crema que ens han portat. Molt bé, ben trobat. És del Ferrus, no és meu, és del nostre tècnic de so. A veure, va, anem a reconduir-ho, això. Laia, possible 11 per demà.
És difícil, eh? És difícil. Ter Stegen a la porteria, defensa Araujo, Koundé, Christensen, Balde, mig del camp Oriol, Romeu, Gundogan, Gavi i al davant Rafinha, Lewandowski i Joao Félix.
Sí, donaríem festa a Cancelo, eh?
Jo coincideixo bastant. Jo, si hagués de fer l'11, posaria aquest. I a la...
Saraujo de lateral dret, eh?
Sí, perquè l'altra opció és Sergio Roberto, i crec que després del partit de Villarreal no tornarà a jugar Sergio Roberto de lateral dret. Si juga, crec que té lloc en aquesta plantilla, sobretot amb les lesions de Pedri i de Jong, té espai com a migcampista, com a interior, potser. Però com a lateral dret, jo ho sento. És que crec que seria una temeritat, i amb tot el respecte ho dic, tornar-ho a posar de lateral dret.
A mi, ara que deies això, que has fet el nou de Pedri,
jo potser m'equivoco.
L'altre dia, el dia del Celta, em va venir al cap, dic, hòstia, i Pedri? Avui potser ajudaria. I a Mallorca ja vaig pensar, hòstia, aquí falta Pedri. Però no l'havia trobat a faltar en un mes. O sigui, aquest tio es va lesionar el 24 d'agost i fins l'altre dia, 23 de setembre, jo no l'havia trobat a faltar. I és
cosa que certifica dues coses. Una, que el Barça s'ha reforçat bé, sí. I dues, que ho ha fet bé perquè Pedri és poc fiable a nivell físic.
Sí, sí, però que ara el trobaries a faltar, no? Vull dir, en aquesta rotació del mig del camp, ara evidentment entraria aquest, entraria l'altre. De Jong també es va trobar a faltar molt, a Mallorca, amb les seves conduccions. Però vull dir,
bueno,
Pedri...
Però, ojo, que ara hi ha un grup que és anti-De Jong. Hay mucha gente que parece que De Jong no valga para nada.
Ah, anti De Jong, había antes Santi De Jong.
No, anti De Jong. Anti De Jong.
I De Jong té molt té fans, jo en sóc un.
I muchos haters.
I té molts detractors, però des del primer dia, eh?
Sí, sí.
Des del primer dia.
Sí, sí. És una cosa que me sorprende. Però ¿por qué la gente se acuerda de Pedri ahora? Porque Gundogan no hizo un buen partido el otro día contra el Mallorca.
Bueno, perquè vostè està cremat de tants partits, és que és l'únic que pràcticament no ha tingut descans. Veurem demà. No és fàcil, l'11 de demà. Aquí dones festa, aquí no, perquè clar...
Sí, llavors dimecres ja el Porto.
Clar, recordo, dimecres Porto-Barça i diumenge que ve Granada-Barça i es tanca aquest cicle abans d'una nova aturada per seleccions. Bé, qui xiula demà, Laia?
Xiularà Ortiz Arias i al VAR hi haurà Pizarro Gómez i al descans hi haurà homenatge a les 15 jugadores del Barça femení que van disputar el Mundial, no només a les campiones del món, i Aitana rebrà un especial reconeixement pel premi a millor jugadora de la temporada que va rebre de la UEFA.
Molt bé, doncs serà un bon homenatge.
El trofeu de la Copa Mundial no deu venir, no?
Jo crec que no. Hi ha hagut un moment que... ho he preguntat aquesta tarda, no he acabat fent la consulta perquè jo crec que seria temerari.
Allà el Franco Arena sí que van lluir.
Ha lluit a molts dels estadis de la Lliga F que han anat fent homenatge a les campiones del món, han portat la Copa. Jo crec que demà a Montjuïc no la portaran. Jo no la portaria.
Saps qui l'ha tocat? Marta Corredera, vaig veure. L'altre dia va anar a Teledeporte a comentar un partit, la nostra col·laboradora, i va tenir la Copa, es va fer una foto amb la Copa. De la mobilitat... recordem que demà és un dia especial, eh? Ahir en parlàvem amb el Tito Ramoneda, fundador de The Project, que és l'empresa que promou els concerts de Sabina, i ens va dir, anirà bé, no passa res, tot anirà bé. Ens podrem moure tots amunt i avall, els de Sabina, els del Barça... Bé, hi ha un servei especial demà, no? Es reforcen moltes coses, Laia.
Sí, es reforçarà el servei de transport públic i també el d'autobusos llançadora. El servei de llançadora, recordem, des de Plaça Espanya i des del pàrquing de Fira de l'Hospitalet, començarà, com sempre, dues hores abans i fins a una hora i mitja després que acabin els esdeveniments. La capacitat per hora serà de 6.600 persones, normalment és de 4.400, aquest reforç, per tant, que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona i des de tots els agents implicats per intentar facilitar la mobilitat. El servei és tant aquest d'autobusos llançadora tant pels aficionats del futbol com pels que vagin al concert del Sant Jordi, que es preveu que tingui una afluència de 16.000 espectadors. Es recomana, això sí, anar amb temps demà. Serà un dia complicat perquè, vulguis o no, doncs hi haurà molta més gent, i es recomana anar amb temps i fer-ho a peu, transport públic o bé amb bicicleta. Recordem, a partir de les 4 de la tarda restringirà l'accés en vehicle a la muntanya. Només podran entrar aquells vehicles amb acreditació i, excepcionalment, demà pel concert hi haurà un nombre de places limitades amb prèvia reserva i vinculades a l'entrada. És a dir, hi haurà gent que podrà accedir demà a la zona normalment restringida, però no serà gent del futbol, serà gent només que tingui una entrada del concert.
I en pàrquing reservat, eh?
Si en no, pàrquing no reservat, si no, no, que no ho intenti la gent, perquè si no allà es muntarà un embús de caldeu.
A quina hora tanquen?
A les 4 de la tarda. Però tu, si tens acreditació com a periodista, tu pots pujar l'hora que tu vulguis.
Amb cotxe?
Sí, si tens acreditació.
No, jo és per veure a quin moment vaig, per no trobar-me...
Però la gent que té entrada per anar al concert i no té aquesta reserva de pàrquing, diguem-ne,
no.
Està afectat per la mobilitat.
Sí, a partir de les 4 de la tarda a la muntanya només pot pujar aquella gent que tingui una acreditació o una reserva de pàrquing. És molt específica.
I si no,
vull dir que és una mica...
Sí, però...
per la gent que ha comprat una entrada per anar a un concert sense saber que aquell dia encara no se sabia que jugués al Barça... Que també
sí,
ja.
però que no passa, jo ho he fet caminant i és un moment, i després els busos llançadors els podran fer servir, els del concert, els del Barça i qui vulgui pujar a la muntanya. Vull dir que és un moment, et pugen en un moment i et baixen en un moment.
I hi ha les 3.500 places per motos habituals en cada partit que no s'incrementen, es mantenen en 3.500, i per cert que hem fet la consulta tant a Mossos d'Esquadra com a la Guàrdia Urbana, perquè corrien per les xarxes que hi havia hagut robatoris amb motos la setmana passada durant el Barça-Celta, i ens asseguren que no han rebut cap denúncia per aquest tipus, que no han rebut cap tipus de denúncies per robatoris en motos, que sí que van rebre dues denúncies per furs a dintre els cotxes que estaven aparcats a la zona durant el futbol, però que en cap cas en motos. Va.
Molt bé. Laia, gràcies, eh? Demà t'escoltem des del Montjuïc.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Bona nit. 12:05, fem entrar l'Albert Ferran per parlar del líder de la Lliga, del Girona, que dissabte rebrà el Real Madrid amb la primera posició en joc. Realment, aquesta jornada és xula, eh? Vull dir, Barça-Sevilla sempre és un bon partit, a més el Sevilla hi arriba bé, i el Girona-Real Madrid també és un molt bon partit. Ah, una cosa, que no m'ho vull descuidar. Demà, a les 9 i al Barça-Sevilla, i a un quart de 10 hi ha un Benfica-Porto, que també s'avança de la jornada de la Lliga Portuguesa, perquè així el Porto i el Barça tinguin els mateixos dies de descans abans del partit de dimecres. Però és un partidàs, eh? Demà també, Benfica-Porto. I dissabte, Girona-Real Madrid.
Sí, avui ressaca dolça de gaudir de la classificació a la jornada 6, amb el Girona líder amb un punt més que el Madrid i dos sobre el Barça, i vaja, començar a fer bullir l'olla de cara a dissabte. La veu del dia és la del president del Consell d'Administració del Girona, Pere Guardiola, que ha passat pel món a RAC1, evidentment molt satisfet per la situació que està vivint el club, i ha demanat no tant pensar en el futur, sinó gaudir del moment.
Heu de disfrutar-ho, eh? Que en el món del futbol i en tot en general, quan venen, que normalment no sempre venen de la manera que venen ara, s'ha de disfrutar i s'ha de disfrutar al màxim, tenint clar que, bueno, que hem de tenir els peus a terra i saber que això, escolta, no sé, il·lusos de que estem on estem i ens ho juguem amb qui ens ho juguem, però contents, feliços i disfrutar-ho cada minut.
Un Pere Guardiola que té clar que l'èxit no és flor d'un dia, sinó que ve de lluny.
Jo crec que l'èxit no és avui, l'èxit ve d'un temps cap aquí. I, evidentment, a l'entrenador és una part molt, molt important d'aquest èxit. La gran majoria de la plantilla d'aquest any és la plantilla de l'any passat. Per tant, el missatge i el que volen i com ho volem, ja hi ha molta repetició, hi ha molt concepte, hi ha molt seguidisme en tot aquest tipus de història.
Dissabte a 6:45 al Girona Madrid, amb un Montilivi ple a vessar, Mitchell podrà alinear, si ho desitja, l'11 titular, tot i que serà el tercer partit en una setmana. Veurem com estan les cames dels futbolistes teòricament titulars.
El Madrid, mentrestant, pendents de la infermeria avui.
Sí, sobretot dels dos centrals, que ara mateix són titulars, Alaba i Rüdiger. Alaba va demanar el canvi contra les Palmes. Demà passa proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió a l'adductor. Està gairebé descartat. De fet, fa la sensació que per poc que tingui estarà de baixa fins després de l'aturada de seleccions de l'octubre. I sobre Rüdiger, avui hem sabut que no té cap lesió, que va notar unes molèsties al bassó dret, però que en principi no l'haurien d'impedir jugar dissabte. Segurament si el Madrid tingués tots els centrals disponibles descansaria Montilivi, però només en té dos de sants, Rüdiger i Nacho, que apunten a ser la parella de centrals contra el Girona. La bona notícia per Ancelotti és que recuperarà Carvajal i al 100% serà el titular al lateral dret.
Què en penseu del Girona com a líder? Maria, què en penses?
Doncs com el dèiem, el Barça, les coses que es poden disfrutar s'han de disfrutar. Jo crec que no sé quan durarà, perquè és veritat que està fent molt bon futbol, però poden passar infinites coses, la temporada és molt llarga, hi ha lesions i poden haver de tot. Però mentre duri, jo crec que el Girona i l'afició del Girona fa molt bé d'aprofitar-ho i de fer gaudir a la seva gent.
No creus que duri, per tot?
Jo crec que pot durar. Jo, és a dir, el que no crec és que ara hagin de patir per a veure quan durarà. Mentre duri, a gaudir-ho, i potser et plantes a la jornada 25 i encara estàs, potser no líder, però allà dalt. Per què no? Pot passar un Leicester, vés a saber.
Hi havia una dada espectacular que deia ahir el Molló, que excepte Barça i Madrid, només 3 equips havien fet 19 de 21 a les 7 primeres jornades. 3 equips. Tres campions. De 5 vegades havia passat a la Lliga Espanyola, excepte Barça i Madrid, que ho fan molt sovint, 19 de 21. 5 vegades més havia passat que havien fet 19 de 21 i 3 van ser campions. Passa que són València i Atlético.
I això, comptant, fent la transformació quan la Lliga era de 2 punts, de 3 punts o no?
M'enganxes, no, la de 2 punts. Aquesta m'enganxes. La de 3 punts, perdó, la de 3 punts, sí. L'altra m'enganxes.
Home, jo el Girona només es poden tenir paraules d'elogi a la feina que s'està fent. Tant jo sempre destaco la bona gestió de Quique Cárcel com a director esportiu, evidentment Mitchell, que està fent una tasca brutal, però també és conseqüència de la confiança que ha sentit sempre de la direcció esportiva, perquè en els moments difícils de segona divisió van mantenir la confiança en Mitchell i així està ara. I de l'altre tema, jo crec que el Girona pot arribar lluny sempre i quan no es pensi que hi ha arribat lluny, m'explico. Si ells comencen a celebrar abans d'hora, em refereixo a l'equip, al vestidor, és possible que no arribin tan lluny com podrien arribar. Si el Girona es pren cada partit com si fos l'últim, com si la seva gran ambició o el seu gran objectiu de la temporada no estigués assolit, que jo crec que és, com diu Mitchell, és la salvació. Si ells esperen cada partit com un partit transcendental per assolir aquest objectiu, el Girona pot arribar lluny. Si comencen a celebrar abans d'hora, crec que no.
Però jo crec
i em refereixo al vestidor.
Crec que la Girona...
sigui feliç i...
Però crec que té una cosa a favor, i és que, a diferència d'altres equips, com pot ser el Barça, per exemple, no tenen la pressió d'haver d'assolir un mínim o d'arribar, si no serà un fracàs la temporada. És a dir, salvats, no estan salvats, però vaja, sembla bastant factible que s'acabin salvant. Però, com que no tenen aquesta pressió de, és que has de ser campió de Lliga, perquè si no guanyes un títol aquesta temporada, és a dir, tot el que facin... a la posició que quedin més amunt de salvar-se, la gent ja estarà... Sí, la seva afició ja els ho agrairà, perquè...
Si tu no li poses el llistó on... És a dir, si tu deixes el llistó com està i el respectes i deixes que vagin fent, serà així. Si tu el llistó penses, ostres, tu, que arribarem a la Champions, que arribarem a la Champions, i cada dia vas repetint que arribes a la Champions...
No, de moment parlen d'Europa i Mitchell no vol sentir parlar d'Europa.
Clar, clar que no vol sentir parlar. Però, això és el que ha de fer Mitchell.
Però el peso de l'afició també... también está ahí, y llegará un momento en que la afición se lo creerá y ellos pensarán que tienen que ir a Europa. Yo me acuerdo mucho de lo que pasó la temporada pasada, que estaba ahí, parecía que iba a ir a Europa, al final no oyeron y hubo como un punto de decepción. Yo creo que cuando
sí,
cuanto mejor... Sí, yo creo que
la
sí.
La temporada pasada que acababan de turnar...
En la afición, hablo de la afición. Cuando tú te ilusionas mucho por algo... pues es normal que tengas ese punto de decepción. Dicho esto, yo creo que el Girona cuando mejor estás, precisamente cuando piensa que no se juega nada, cuando disfruta, y es cuando hace disfrutar a la afición. O sea, cuando no tiene ningún tipo de presión encima. Yo no sé si esta... que haya podido ser líder ahora, que se hable tanto de ese proyecto, que le pregunten cada rueda de prensa a Mitchell si se cree que vaya líder, pues yo no sé si eso le puede acabar pesando. Podría
depende
ser.
Depende d'ells, Paco. Si ells són capaços d'aïllar-se i el que et dic, mantenir l'objectiu dia a dia, és el que diu el Cholo Simeone, sí. Partido a partido. És un tòpic, però és així. Si van amb aquesta mentalitat... Fixa't que el Girona, per exemple, ha hagut partits. Ja la temporada passada ja era així. Igual estan guanyant 5-1 i ja estan divertint-se i pam, els hi foten 5-4.
No, el 5-3 l'altre dia al Mallorca.
Sí, a Mallorca.
O al Camp de la Granada, que fan una primera part brutal.
Sí, i els hi remunten 2-3.
I a segona, 2-3, no? Que aleshores ja han d'apretar, han de tornar a la casella sortida i a la mentalitat adient per acabar.
És un equip que si baixa una mica pot patir.
Això és el que vull dir, ni més ni menys.
Ha tingut sort encara amb les lesions. És a dir, ha tingut lesions però de futbolistes secundaris o que pràcticament no tenen minuts. Vull dir que l'11 que gairebé sabem tots de memòria, és que de moment les 6 jornades és que no hi ha hagut cap lesió, cap problema, i en tindrà. Llavors les segones unitats també han de respondre.
Sí, sí. Avui del Girona, per cert, n'ha parlat Eusebio Sacristán, que ens n'alegrem moltíssim perquè li hem escoltat la veu després de molts mesos, pobre, que ha estat lluitant amb aquell ictus que va tenir després la caiguda posterior, no?, que s'ha fet molt mal, i li hem pogut sentir la veu i ha valorat una mica això l'actualitat del Girona i de la Lliga, no?
Sí, ex-tècnic del Girona, Eusebio, diu que està gaudint amb el Girona, diu que és un dels equips que amb què més o amb què s'ho passa millor.
Hay circunstancias que a mí me han marcado también con mi etapa como entrenador. He hecho jugar a los equipos de una manera y me gusta los equipos que están más cerca de esa circunstancia. Y con los que más disfruto es con la Real Sociedad y con el Girona. Son los equipos que me gusta cómo juegan en triángulo.
Girona i Real Societat són els dos equips que més li agraden, amb el triangle al mig del camp, dos equips que ell va entrenar, tant el Girona com la Real Societat. Un Eusebio que, com deies, en els últims mesos ha estat lluitant per recuperar-se, que inicialment no podia comunicar-se amb els altres, ara ja pot parlar, encara però amb dificultats per acabar-se de comunicar, i ha explicat que el futbol ha estat una part important de la seva recuperació.
Lo que sí que me daba cuenta es que lo que más me ha gustado en mi vida desde niño ha sido el fútbol. Jugar al fútbol, ser entrenador, y entonces ahora, después del accidente que había tenido, pues, ¿qué puedo hacer? Me cuesta hablar con los demás, pero sí que me puedo poner al lado de la televisión y ver los partidos.
Eusebio aquest matí a la Fundació Johan Cruyff, que ha organitzat una jornada esportiva al complex de la Marbella de Barcelona per a uns 900 nens i nenes.
Ens alegrem moltíssim per l'Eusebio Sacristán. Gràcies, Albert.
Fins després.
Vinga, fins ara mateix. Per cert, a veure... Han parlat Simeone i Arrasate després de l'Osasuna 0, Atlètic de Madrid 2. El primer, Simeone, que Poqui, has estat al cas del que ha dit Gilmarín a les últimes hores?
Sí.
Que va dir que adulterava la competició al Madrid i...
Una gran veritat.
Amb el que estava fent a Madrid Televisió encarregant contra els àrbitres. Doncs bé, Simeone avui també li ha posat veu.
Bueno, yo creo que Miguel termina diciendo lo que muchas veces no quieren comentar. Está claro que después del partido se habló más del árbitro que de lo que había pasado en el encuentro, y entiendo que es una forma de generar ese miedo escénico que se genera cuando obviamente el árbitro que tiene que venir a dirigir recibe todo lo que recibió el árbitro que terminó el partido anterior.
Doncs això, Simeone també en la línia de Gilmarín després del derbi madrileny que va guanyar l'Atlético 3-1 i que ha comportat un munt de crítiques al Real Madrid. I Arrasate, que ha estripat contra els àrbitres, és un clàssic. Ha acabat expulsat,
sí, Albert? Sí,
l'han expulsat, gol anul·lat, com ens deies, no? Per aquella falta que hauria estat l'1-1, doncs això diu el tècnic d'Osasuna.
Si hablo y digo lo que pienso, ya sabéis lo que va a pasar. Ya voy a estar dos partidos fuera sin decir nada. Hay un trato muy diferente en esta liga y lo sabéis también, con las líneas, con los árbitros. Algunos entrenadores somos expulsados, otros no. Si ya sabéis de lo que hablo. Me quieres tirar de la lengua, pero es que no puedo hablar.
Doncs això, mossegant-se la llengua, Arrasate. Un clàssic. Una última, que corre per aquí Albert Bermúdez, em fa molta por i de seguida anem amb el concurs perquè és un quart d'una de la matinada. Però abans, una última d'avui amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola.
Què tal? Avui la Federació Catalana ha presentat la nova equipació de futbol. L'heu vista?
Sí.
L'has vista?
Sí.
Va, perfecte. Aquí al públic ja l'heu vist, ja l'heu mirat a les xarxes? Va. És una samarreta que, com és habitual, combina el vermell i groc, no?, de la senyera, però ha provocat ser rebombori les xarxes per un detall. Quin és aquest detall, Oriol?
Doncs perquè en comptes de tenir quatre barres vermelles sobre el fons groc, tal com és la senyera, en té una més, té cinc barres vermelles. Des de la federació ens diuen que no és un error, sinó que és un tema de diners, que ells, evidentment, no són un equip de primer nivell ni una selecció prou coneguda com per poder tenir una samarreta personalitzada, i que en aquest cas s'han de cenyir al catàleg que els ofereix el seu proveïdor, que des de fa tres temporades és Adidas. Per tant, quan van haver d'escollir samarreta, el que van fer va ser mirar el catàleg d'Adidas i triar la samarreta que més s'assemblava a l'habitual quadribarrada de la federació. Ja es van adonar, ens diuen en
el Corte Inglés.
Tal qual.
Quasi prefereixo que no els
tinguin res. Jo que no doni
l'explicació. L'explicació és encara més esperpèntica que descomptar-te amb les barres.
Diuen a la federació que ja es van adonar en el seu dia que hi havia una barra més, bueno, però que davant la impossibilitat de modificar el model perquè Adidas no li sortiria a compte, el que van fer és valorar que l'equipació mantingués els colors de Catalunya, el vermell i el groc, i el que fan és treure-li ferro a la polèmica. De fet, asseguren que no s'esperaven que la samarreta generés tantes queixes. M'he fixat ara en el tuit que han fet de la presentació.
És que també la gent s'ho agafa amb bé de fumar. La samarreta té el groc i el vermell i té barres.
És el polze, també. És el polze.
La propera, que segur que el president de la federació, que posin dos franges vermelles, que segur que el president de la federació li agradarà més, serà més feliç. Que facin una amb dues barres i ja està.
La cinquena barra surt de l'aixella per la suor, no es veu, estan al lateral. Les quatre
sembla un Camacho, no?
Tenim dos extremitats, i tu també, una i dos. Per tant, hi ha aquesta cinquena, és la cinquena i la quarta, amb la qual cosa tu dius tres. Que són tres barres. Et sembla correcte?
No.
Sembla correcte.
Bé, no, ja es veu que és Catalunya.
No,
ja
perdona, es no es veu. No, perdona, però no. Jo veig cinc barres, insisteixo.
És només semblant a Catalunya que van trobar el català.
Insisteixo, suggereixo que al president li agradarà més que la propera sigui de dues fons groc i dues franges verticals, horitzontals, com vulgui.
Escolta, no et queixis
de color, de color vermell.
O sigui, t'han donat 5 barres pel mateix preu que 4.
I tant, això
està.
I han fet servir el mateix criteri que nosaltres quan vam comprar la samarreta de l'Aston Birra per la Veilan.
Bermúdez, què tal? Bona nit.
Què tal? Com estem?
Hola, benvingut al programa.
Hola.
M'encanta. Ah, sí?
Sí, quan vam comprar el mateix criteri, catàleg, i no pots personalitzar-la tu.
Com era l'equip? Com era l'equip?
No, primer vam fer l'Aston Birra, després vam fer el Saragossa, i després vam fer el Sorra United. Ja és l'equip definitiu, perquè ens hem passat a futbol platja.
Sorri United.
Sorra United.
Val. Algun comentari més de Catalunya?
Hi ha una manera de mesurar quan una qüestió és polèmica a Twitter, que a mi em fa molta gràcia, que és mirar el número de respostes i retuits. Quan les respostes són majors, o sigui, hi ha més que retuits, vol dir que la cosa va calenta.
Va
i, de fet,
pedregar,
Hi ha una altra marca de roba, que de fet s'ha fet popular els últims mesos, que ha contestat el tuit dient parlem a la Federació Catalana, com vulguem dir. Escolta'm, potser us podem ajudar.
Sí. Oh, jo crec que Adidas, quina és aquesta marca?
Meiva.
Li ha dit parlem.
Bravo, Meiva, bravo. Meiva. Jo suggereixo que el Barcelona torni a ser Meiva algun dia. Pervertir d'aquesta manera la bandera del país em sembla impresentable. Intolerable, a més. O sigui, no s'hauria de deixar passar.
No, per això dic que val més dir que ha estat un error i que el rectificaran quan puguin, que no dir, bueno, ja ens ha semblat prou bé, 5 barres endavant.
L'altre dia, abans teníem un debat a la redacció sobre això. És que, clar, per exemple, Itàlia, que és blanca, vermella i verda,
va de blau.
Va de blau.
Sí. Val, doncs que agafin una... Abans de canviar la bandera del país, que s'inventin un color per la samarreta i diguin, mira, aquest any anirem de...
No, Alemanya va de blanc i la bandera és negra, vermella i groga.
Clar, que no té res a veure. Saps què? La salsa del calçot, de taronja, de romesco,
sí,
de
taronja. Però que no pot ser esfrivolatge.
Que no és nostre.
Ja ens trucaran pel brainstorm.
El que no es pot fer és frivolitzar amb la bandera del país. Prou fotuts que estem, com a catalans, com perquè sobre, nosaltres mateixos ens caguem i ens pixem als nostres símbols i els fotem amb les barres que vulguem. És que és intolerable, us ho dic en sèrio, és intolerable.
Queda clar, és intolerable. Joan Puqui, Dixit. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Ves avisant a la Diu de Valle i al Xavi Puig.
Ara
ja de seguida també col·locarem els concursants per aquí. De seguida el gran concurs del Tu Diràs. Però Albert Bermúdez amb tots nosaltres.
Hola.
Què tal, Bermúdez?
Com estem?
Benvingut.
Molt bé.
Ai. A veure, comencem pel líder de la Lliga, si us plau.
Vinga.
Què tal, Mitchell? Com estàs?
Bueno, molt bé. I molt bé. La clau de tot de ser líders,
sí,
és l'adaptació al club i a la cultura, no?
Perfecte.
I jo ara dic que Cardes te tencut la porta i jo quan vaig saber que me fitxaran del Girona ja vaig mirar tota la sèrie de Joc de Trons.
Sí, home, i tant.
I em vaig aprendre els capítols que es van rodar a Girona,
sí,
per fardar. Fardà, no?
Bona expressió.
És adaptació a la cultura 50%, i l'altre 50% és deixar-se els pebrots als collons, al camp, sí. Els cojones.
Sí, ho hem entès.
De fet, abans del partit anem el Sigankov,
sí,
el Dovbik, el Blind i jo, i tots els que són de fora,
sí.
I anem al Cònic.
Sí, molt bé, bones hamburgueses.
Els vaig portar al Cònic.
Sí,
vaig portar. Amb pronoms febles, vaig portar-los-hi.
És sensacional.
A fer unes braves dos salses.
Sí. Dues salses seria, però és correcte, és correcte.
Dues salses, perdona. És que
no, està molt bé. Vas per bon camí.
L'hamburguesa 10, que és la bona, és la bona.
És la bona.
Tot i que les braves ja no són el mateix. Ara ja és que les braves del Cònic no. Bueno, després vam fer dos xuxos de crema,
sí,
que hi ha davant del Cònic del centre, en prons febles. Vam fer-ne dos.
Vam fer-ne dos.
I es van aprendre l'himne del Girona. La discografia de l'Adrià Puntí, la cançó Camins de Sopa de Cabra, però dient que el Gerard Quintana és un botiflé, Sopa de Venuts.
Increïble, vull dir que està fent país.
I vam pillar una fava a Barraques.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, increïble.
Ara som gironins.
Som gironins.
I perquè córrer està molt bé, però millor que córrer molt és anar a tot drap.
Molt bé, Mitchell. Som felicitats. Ets líder. Gràcies. També en aprenentatge de llengües.
Sí, sí, sí. El català.
Català?
És un idioma molt ric de llengües.
I té una sonoritat preciosa, el català.
Sí.
Ahir, de veritat, va fer tota l'entrevista que vam fer en directe per obrir el programa en català, tota l'entrevista des de l'autocar.
No t'has entendido, esto está hablando muy rápido.
No, va, no passa res, tranquil.
Has parlat molt...
Ràpid. Felicitats i a veure si guanyeu al Madrid.
Moltes gràcies aquest dissabte.
Mitchell, avui el Tu Diràs, també tenim per aquí Joan Laporta, el president.
Hola.
Què tal, president?
I veig que heu portat... Home!
Encara queda coca de la pell del Vallès.
Heu portat coca?
Sí.
Això això fa 15 anys quan ho dèiem amb el Ronaldinho, saltava i...
No, sí, va.
Coca amb crema cremada, és,
crema cremada,
Molt bé, ara, després... No, faré un trosset, eh?
Sí.
Re.
Trosset, perquè després hem de guardar per l'Edo i el Xavi, també.
Sí, home, i tant.
Està content avui amb els números, quan... les palanques...
Bé, sí, estem tenint molts ingressos. Mm-hmm. També és veritat que costa d'una petita part, una petita part del futur... petita com el tros de coca que menjaré al final. Miri, al final només haurem de pagar en còmodes terminis durant els pròxims 750 anys i amb una mica de sort, doncs el món ja haurà desaparegut. Vull dir, cap problema, eh? Cap problema,
Naro. Molt
bé. I ja activarem noves palanques.
Ah, sí?
De fet, la primera hem vist que només necessitàvem dues de cada tres taules, cosa que al Wallapop hem vist que les podem vendre a 50 euros la taula. Hi ha un grup inversor, també, una altra palanca, que és un grup inversor de Taiwan, que està disposat a aportar uns 40 milions d'euros a canvi de tenir el Pedri fent fotocòpies durant 2 anys. I hem pensat que amb el que es lesiona últimament tampoc ho notarem, eh? Molt bé. Després, a partir de demà, jo mateix em diré Joan, muebles la fàbrica a la porta... Es veu perquè que volen apostar Benz, pel Muebles, la fàbrica i la porta.
I el naming,
la porta,
el Benz.
Muebles.
Ah.
I com que estic com un armari ben empotrat, sí. I això també són 3 milions més. I també, per últim, demà tenim hora quiròfan, perquè hem descobert que si els jugadors els traiem una part del tendó d'Aquiles i una de les cordes vocals, ells gairebé no ho noten i nosaltres podem comercialitzar-ho com a cordes de guitarra. Així que també serà una de les últimes palanques que...
Increïble,
farem.
Eh? Vull dir, com li donen voltes per trobar nous ingressos.
Pensat, eh?
Sí. Aquesta, de fet, avui menjaré la meitat de coca, perquè l'altra meitat me l'hauré de quedar per vendre-la.
També?
La revendrem i farem uns 3 euros o 4, que aniran molt bé per pagar una ungla del Víctor Roque, pobret, nano.
Sí, eh? O l'operació, si ha de passar pel quiròfan. Demà, Barça-Sevilla, amb el president Laporta a la llotja, i potser sentim Joaquín Sabina, de fons. Què tal, Joaquín? Com estàs? Buenas noches.
Bueno, pues... La verdad es que tenía ganas de empezar a cantar un poquito.
Ah, sí?
No cantar, pero sí hacer un pequeño poema, como lo que hago siempre antes de las canciones. Ya me han puesto incluso como si estuviera en el Palau haciendo pruebas de micrófono.
Es una prueba.
Y dice así. Cantando mañana en el Palau, que cuántas alegrías me has dado. Tus goles espero escuchar desde el escenario y no los gritos de mercenario, que la mañana siguiente en el diario las críticas los han aplastado. Y no sin más me complace sin demora anunciar que a la misma hora retumba mi voz cristalina más alargada que alcalina justo al lado de donde un Bosch Noy orina mientras Leo Messi se añora. Y si quieres te rimo Alejo, que eres guapo, te tiro los tejos sin complejo. El Tú Dirás es un programazo, me hace vibrar de la cabeza hasta el bazo. Al Joan Poquí a veces no lo cazo, y a la María y al Paco que le miran cual viejo. El Barça juega al primer toque mientras espera a Vitor Roque, pero su tobillo no se mueve y ahora quizás se quedan sin nueve porque el polaco se apaga en breve y cada vez va menos al choque. Y yo que soy del Atleti, no del Sevilla, no del Betty, los míos también juegan al tiki-taka, aunque más bien es un placa-placa. El Madrid dice que se les atraca y yo tiro el confeti.
¡Oh! Que gran, Joaquín. Gràcies, per aquest... que això que ens ha fet, no?
Esperemos que el liderazgo del Girona no dure lo mismo que un pez en del hielo de los
whisky on the rocks.
Eso es mismo. Que nunca sé cómo es porque lo inventé una vez y si no lo leo no me acuerdo.
Dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Sergio Ramos.
Se la sabe, ¿eh?
No. Acabarem amb Sergio Ramos avui, que també ha vingut. Què tal, Sergio?
Bueno, pues...
Maravilla.
En ese sentido, pues... Bonjour a tout le monde. Que ahora que había aprendido a decir bonjour a tout le monde, que solo me había necesitado un año, pues ahora qué pena que tenga que volver a decir qué pasa picha, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, pues la verdad es que muchas ganas de volver a jugar un clásico contra el Barça, un clásico técnicamente, ¿no? Bueno, en el Nou Camp, además, que me hace mucho tiempo que tengo ganas de volver ahí.
Crec que no, crec que és a Montjuïc, ¿eh?
¿Dónde?
Montjuïc,
esto es el campo del Español.
Era el Camp de l'Espanyol.
Lo que no sabía que los partidos de Champions ahora también se juegan el viernes.
No
estoy entendiendo muy
no,
bien.
No, es Liga, ho han avançat.
Yo es que la última vez que jugué en viernes fue en casa de los padres de Pilar Rubio. O sea, que bueno, hace unos días la verdad que no le ganábamos ni al Navalcarnero, ¿no? Pero en ese sentido pues hemos mejorado bastante y ahora estamos en buena racha. ahora pues conseguir un resultado bueno en el Nou Camp para poder llegar a la vuelta con opciones. Importante marcar para los goles que valen doble.
Sí.
Entonces, pues, en ese sentido, pues con un poco de suerte marcamos desde fuera del área y vale gol triple, que esto lo he vivido en dos deportes, el baloncesto
y el básquet. Sí.
Pero muchas ganas, la verdad, de seguir trabajando para que nuestro entrenador pues llegue a comerse los turrones, porque si llega Navidad, pues dice que no le importa hacer el mensaje oficial de Merry Christmas, que si no me toca decirlo a mí. O sea que hay que luchar mucho para que nuestro míster pues siga hasta Navidad.
Mendilibar, ¿no?
Es que no sé cómo se dice. No sé cómo se dice. Es José Luis.
Albert Bermúdez, tantos ustedes. Albert.
Ay, qué bo. Ay. Clavat dos quarts d'una, perfecte, Albert.